L'Ajuntament de Barcelona ha hagut de fer un pas enrere en el seu objectiu d'aturar temporalment tots els permisos per obrir nous establiments turístics a la ciutat. Però quin impacte tindrà tot plegat pel sector? I com ho veu l'Autoritat Catalana de la Competència? Moltes preguntes, mirarem de trobar algunes respostes avui a l'Economia i Empresa tractant a fons aquest cas, el de la moratòria hotelera a Barcelona. Saludem d'entrada la nostra companya, la que està treballant aquest tema. Bona nit.
Bona nit.
La moratòria decretada el juliol passat tenia un primer objectiu clar.
Sí, fer una foto fixa de la situació del sector al conjunt de la ciutat durant el període d'un any. Janet Sanz és la tinent d'alcalde d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona.
Perquè aquesta suspensió de llicències és temporal, és provisional i és cautelar, no és definitiva. I l'objectiu del govern municipal és que no duri ni un any, que és el que ens permet, diguéssim, la legislació.
Pel consistori, amb la suspensió de llicències, s'interrompien automàticament tots els tràmits en curs. Però què passa 4 mesos després?
Doncs que l'Ajuntament ha hagut de prendre una decisió pensant en les possibles indemnitzacions que hauria de pagar pels projectes que no tirin endavant. Això tenint en compte que ja hi ha diverses empreses i constructors que han presentat recursos davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
A quins establiments turístics afecta?
Majoritàriament i amb diferència als hotels, però també a aparthotels, apartaments turístics, pensions, hostals, habitatges d'ús turístic, residències d'estudiants i albergs juvenils.
Però situem-nos, a quins projectes ha donat via lliure l'Ajuntament i quins continuen en llista d'espera?
La moratòria hotelera ha frenat 35 allotjaments turístics, la majoria hotels, però en tiraran endavant 51.
Entre aquests últims, 36 ja estaven en marxa, amb llicència, i alguns fins i tot havien iniciat les obres abans de la suspensió cautelar.
N'hi ha 15 més que se'n salven per un procediment administratiu i alguns casos singulars.
El projecte d'un hotel de luxe a la Torre Agbar, que té el certificat d'aprofitament urbanístic, però que encara no ha presentat la llicència per construir aquest establiment.
Un cas diferent és el de l'edifici del Deutsche Bank, el fons d'inversió que planejava fer un hotel a la confluència entre el Passeig de Gràcia i l'Avinguda Diagonal, i ha renunciat. Estudia com a alternativa fer-hi pisos de luxe.
Els districtes amb més projectes són l'Eixample i Ciutat Vella, a molta distància de la resta.
Un cop presa aquesta primera decisió, l'Ajuntament de Barcelona manté que la moratòria no té cap impacte en el negoci del sector a la ciutat.
És l'opinió de la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, que justifica d'aquesta manera que no s'hagi fet cap estudi previ.
No té repercussió, perquè la moratòria no determina què es farà i què no es farà a la ciutat de Barcelona. Hem posat un pause, però no estem dient que allò no s'acabi fent.
Qui sí que ha posat xifres és la Cambra de Comerç de Barcelona. Quines són?
Doncs parla de més de 3.000 milions d'euros en inversions perdudes i 10.000 llocs de treball que ja no es crearan. Però pel consistori no es poden llançar xifres tan alegrement.
Vull ser molt prudent, perquè aquí hi ha molta lleugeresa, no? Es parla de no sé quants llocs de treball. Jo vull posar sobre la taula quants llocs de treball ja hem perdut, per exemple, per operacions que han anat vinculades a destruir comerç de barri.
I a mig camí entre una opció i l'altra hi ha l'opinió d'un expert. Amb qui has parlat?
Amb Ramon Serrat, professor del CET, l'Escola de Turisme de la Universitat de Barcelona, que afirma que no existeix l'impacte zero en un sector que es mou contínuament, però també puntualitza que l'abast d'aquest impacte és difícil de concretar.
També hi havia projectes de petits establiments hotelers amb inversions doncs, més petites, inclús de tipus familiar, que en algun cas pot ser doncs, que tinguin dificultats passat un any per posar en marxa aquests projectes que tenien pensats. Per tant, no es pot realment partir al mateix punt. Serà un altre moment i veurem com això doncs, repercuteix en aquestes amb aquests inversors que tenien ja plantejats projectes per la ciutat.
I què hi diu l'Autoritat Catalana de la Competència, que depèn de la Generalitat? Hi veu un impacte negatiu pel sector?
Doncs sí, i així ho ha fet saber a l'Ajuntament en una nota informativa i que, per tant, no té caràcter vinculant. Com explica des de l'ACO Susana Grau, la falta de nous competidors podria portar a pujar els preus.
Repercussions en preus, és a dir, sí que és veritat que és a dir, hi ha un nombre important d'operadors, no és que diguem, tinc una situació de monopoli, no? Aquí tenim operadors i aquests operadors que estan establerts continuen competint entre si, però una de les pressions típiques d'un mercat, que és la por a potencials entrants, doncs aquesta ha desaparegut.
Fins i tot apunta a un problema de legalitat segons la normativa europea.
i la directiva de serveis que està dient en el seu article 14 que estan prohibides, és a dir, que no es poden introduir a l'ordenament jurídic proves econòmiques, és a dir, l'administració no pot fer un balanç de tinc tanta oferta i tinc tanta demanda, per tant, ja ho tinc cobert i no atorgaré més llicències. Això, aquestes proves econòmiques, no estan admeses per la directiva de serveis, es considera clarament prohibit.
En canvi, des de l'Ajuntament, Janet Sans assegura que la moratòria és del tot legal.
Tenim uns serveis jurídics excepcionals a la casa, que són els primers que van donar el vistiplau, diguéssim, aquesta suspensió de llicències. És a dir, nosaltres no hem fet res sense comptar amb una valoració i amb una cobertura legal jurídica per part dels serveis tècnics de la casa, tant urbanístics com jurídics.
L'Ajuntament es xifra en 16 les denúncies presentades davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per promotors o per fons d'inversió contra la suspensió de llicències. Però podrien ser més, almenys unes 26.
Segons el professor de l'Escola de Turisme de la Universitat de Barcelona, Ramon Serrat, un diàleg previ de l'Ajuntament amb el sector potser hauria permès evitar aquest enfrontament que no és bo per la projecció turística de la ciutat.
Sí, els tribunals decideixen a favor de les empreses que han presentat aquestes reclamacions, podria implicar unes indemnitzacions per part de l'Ajuntament. Per tant, imaginem-nos, no? la situació també seria bastant negativa per tots plegats, i aquí sí que inclús a nivell d'imatge, doncs, l'Ajuntament enfrontat amb grups empresarials, inversors, doncs no és gaire positiva.
I què hi diuen a tot això els hotelers?
Tot i les peticions reiterades d'aquest programa per conèixer de primera mà la posició dels hotelers, el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, no s'hi ha volgut pronunciar. D'entrada, però, Clos va qualificar de positiva la redacció d'un nou pla estratègic per la ciutat, tot i que voldria que tingués una vigència a més llarg termini que els anteriors, que planifiqui el creixement d'establiments turístics de la ciutat almenys per a un període d'uns 10 anys. Una posició que alguns hotelers consideren que ha estat massa tova amb la decisió municipal.
La moratòria també és una oportunitat per municipis com l'Hospitalet, que s'hi han posat bé per mirar de treure alguna d'aquestes inversions cap a Barcelona. Fa unes hores, el nostre corresponsal a la zona ha parlat amb l'alcaldessa i aquest és un extracte de la conversa.
Núria Marín, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Ajuntament disposa almenys de 3 terrenys on s'hi pot edificar de forma immediata. S'hi ha interessat algú ja?
Sí, bueno, aquí a la ciutat venen molts inversors per veure, en fi, si poden fer determinades activitats. En el cas dels hotels, terrenys que estan preparats perquè demà mateix puguin començar a fer-se alguns hotels, i d'altres que encara que no estigui el planejament totalment aprovat, però que també serien susceptibles, no, d'acollir hotels. Han vingut alguns inversors, alguns d'ells tenen la intenció de fer hotels, alguns nous, d'altres ampliacions dels hotels existents, disposats a escoltar propostes i a veure de facilitar la possibilitat de que es puguin fer més hotels a la nostra ciutat, perquè en definitiva els hotels generen, doncs, llocs de treball, generen riquesa econòmica, i el que volem és precisament que generi això, no?
Suposo que la situació requereix prudència perquè estem en fase de negociació i, per tant, no podem anar més enllà i dir quin tipus d'inversors s'hi han interessat.
Home, no seria ara el moment de desvetllar, no, a noms o empreses, perquè possiblement això pot canviar, però jo crec que tindrem bones notícies aviat per poder-les. Us trucarem i us ho direm, no patiu, no patiu.
Aviat què vol dir? Podria posar una data per entendre'ns?
Bueno, jo crec que a primers d'any podríem tenir algun projecte ja una mica més madur.
Val, doncs continuarem pendents de les novetats que puguin arribar a partir de principi d'any des d'aquí de l'Hospitalet de Llobregat. Núria Marín, moltes gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres i espero i confio que molt aviat us puguem donar alguna primícia. Gràcies.
Així s'expressava, doncs, l'alcaldessa de l'Hospitalet. També hem sentit opinions diverses sobre aquesta moratòria hotelera a Barcelona, però ens preguntem on som ara mateix en aquest procés de revisió del volum d'establiments turístics a Barcelona i què passarà a partir d'ara.
Doncs ara està en marxa un procés participatiu amb els sectors implicats que té com a objectiu final aprovar el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics el 2016. Durant el primer trimestre de l'any que ve ja hi hauria d'haver una proposta inicial.
Explica'ns qui participa en aquest procés.
Doncs, entre d'altres, el sector empresarial turístic, els partits polítics, els veïns, els comerciants i els restauradors i també els agents de la cultura i del món esportiu.
I per on podria passar aquest acord final?
Doncs per aixecar la moratòria en aquells barris on l'oferta d'establiments hotelers és baixa i mantenir-la en els barris més saturats, com són Ciutat Vella i l'Eixample. És una opció ben vista pel Gremi d'Hotels de Barcelona. En aquesta línia s'ha expressat també el professor de l'Escola de Turisme de la Universitat de Barcelona, Ramon Serrat.
Potser sí que una opció hagués estat focalitzar aquesta moratòria en els espais de la ciutat on hi hagués una problemàtica i no tallar les ales a aquests inversors que estaven preparant projectes en altres barris de la ciutat que precisament poden tenir inclús una mancança d'establiments hotelers i, per tant, hagués estat una manera.
Està clar, doncs, que encara haurem d'esperar uns mesos per veure quin és el resultat d'aquest procés participatiu i també per saber realment quin ha estat l'impacte econòmic de la moratòria i de com ha afectat o afectarà i en quina direcció el futur del turisme de la ciutat de Barcelona. Gràcies, doncs, per la feina. Fins ara.
Adéu.